Jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar els ruedos. I ai, papa, jo vull ser torero.
No sé si lluèiem aquesta pena abans d'escriure aquest recull de contes, aquest torero d'hivern, el Miquel Adam. Miquel Adam, bona nit.
Molt bona
nit. Ja t'hem dit bona nit ja tres vegades, però no em ve d'una, eh? Primer llibre d'aquest editor i lector que xarxes, ho puc dir, es diu Subalquinina, eh? I que la vida, el seu DNI, hi diu Miquel Adam. Fins ara intuïem de quina raça era, eh?
Què vols dir?
Ara t'ho explico. Ara ho sabem del cert. És de la raça de l'humor, de la tirania del jo, del mitjà perdut, de l'alegria del desemparellament, una mica, i del toreig de temporada. T'ha agradat tot això?
Fantàstic.
És molt maco.
El Pere Pla sonant,
exacte.
Meravelloses paraules, sortint
ja està, marxem.
Ja està, sí, s'ha
acabat. Marxem, marxem. No, no marxem. Anem a entrevistar-lo per aquest llibre. Ens presenta el seu primer llibre, aquest recull de contes que es diu Torero d'hivern. Un recull de contes divertit, enginyós, exagerat a estones, I ple de vida. I també d'allò que passa quan no passa res, d'aquella quotidianitat, que a vegades, si no t'agrada, pinta-te-la a l'oli, no?
Exacte.
Ets un jefe de pintar-te-la a l'oli.
Sí. Bueno, de vestir règims totalitaris a la teva escala.
Clar que sí, per què no?
Però clar que sí.
Escolta, com és això de fer d'editor durant tant de temps? A més, la gent quan parla de tu, tu no ho saps, però se'ls omple la boca, diuen, home, ell és el responsable de que portessin doblat, o de que traduïssin doblat, o que tal, que ho ha fet molt bé, que té molt d'ull, que tal, tal, tal. I ara, a l'altra banda.
Mira, se'm va acudir
Digues la veritat, ara que estàs aquí al cabaret.
Sí. No, se'm va acudir una imatge l'altre dia a la plaça de toros de la Monumental, que era que un, quan comença a llegir, ets petit i tens allò que els pares et donen llibres d'aquests de mierda, que són així de butxaca, doncs diguéssim que tu ets un individu,
caixa, no?
Per exemple, doncs a tu et situen a la segona graderia, al sol, no? Allà, i tu llegeixes qualsevol cosa per el cos de lletra petit que sigui, no sé què. I alhora que, a mesura que et vas fent gran, vas baixant, vas a l'ombra, fumes el teu puro mirant els toros, comences a veure quin és el torero que més t'agrada.
Fumes toros?
No, és una metàfora. Tu segueix mal rotllo,
d'acord.
Ja acabo.
Puros.
I diguéssim que quan vas fent gran, vas gaudint d'uns toreros detestant-ne uns altres, etc etc. Doncs en el meu cas, jo vaig gaudir tant de llegir i de la literatura que vaig anar baixant, fins que em vaig situar a la barrera. Allà, mirar els toros des de primera línia. Què hi veus allà? Veus misèria, veus sang, veus merda de toro, veus tota la misèria que envolta el món literari. I això és ser editor. I aleshores, bueno, doncs, en un moment donat vaig decidir saltar a l'arena, doncs, bueno,
i empastifar-te, no?
Empastifar-me jo mateix.
I sí. Que pogués arribar alguna estocada, també.
O empastifar el meu cap de premsa, no? Que és el que solen fer els autors.
Perquè tu també has fet aquesta part,
Sí, o sigui, de fet,
tu
ara treballo,
això. Totes les parts de l'au que has muntat tu,
Sí. Sí, sí.
17 relats, avui som dia 17, això no sé si vol dir alguna cosa, astronòmicament, però coses penoses que acaben convertint-se en divertides. Això és una cosa que passa molt en aquest llibre. Com ser president d'Escala, muntant un règim dictatorial on bàsicament tots els veïns han d'estar, al servei del president de l'Escala i la seva senyora.
Naturalment.
Aquest és el teu somni eròtic, no?, més o menys.
Ho va ser durant un any i vaig fracassar estrepitosament.
Escriure és una manera de dibuixar un món que t'agradaria que fos així? O és una manera de poder mirar-se les coses com una mica de lluny i que no et facin tant de mal?
Per mi escriure potser sí que representa una mena d'escapisme, no? És a dir, t'inventes un personatge que més o menys ets tu i ell es menja tots els marrons de la teva vida quotidiana. Per exemple, no? Aleshores, diguéssim que si algú et fot una... Perdoneu-me el llenguatge, si algú fot una putada... Doncs,
aviat direm guai, en un moment o un altre.
Guai. Doncs, si algú fa una putada a la feina, tu te'n vas a casa i escrius un relat i la putada li passa al teu alter ego.
Yeah.
I te'n rius de qui te l'ha fet i et rius del mort i d'aquí el vetlla. No?
I, clar, aquí passen moltes coses. De fet, fa referència molt en molts moments. O sigui, clar, estem parlant tota l'estona de tu, tot i disfressat en diferents personatges.
Sí.
La gent que et coneix, o saben alguns detalls de la teva vida, és evident, i els que no et coneixen, hi ha molts textos, hi ha molts contes que estan dedicats a la feina d'editor, o a l'escriptura, o al fet de publicar, no?
Jo entenc que hi ha com una mena de fascinació, i potser m'equivoco, hi ha com una mena de fascinació sobre el món editorial, no? Treballes en un editorial, Sí, noi, si jo t'expliqués el que és, no? Uh-huh. Però sí, bueno, suposo que és com treballar a la ràdio, no? Uh-huh. Que dius, ostres, oh, Catalunya Ràdio, no sé què. Bueno, doncs tu saps totes les misèries que hi ha darrere, com a qualsevol empresa cultural del país, no?
Exacte.
Però sí, jo entenc que jo hi he pensat bastant, dic, perquè clar, a un tio que li interessa zero amb una editorial, uh-huh, li agradaran alguns d'aquests relats? Bueno, m'agrada pensar que potser sí. No ho sé.
No,
és com,
sí,
és com descobrir que els reis són els pares, no? Perquè dius, oh, una editorial, una discogràfica, no sé
home,
què.
Home, però hi ha molta mala bava per sota, també. Sí, clar, hi ha molta mala bava perquè, imagineu-vos, per exemple, un jove editor que se'n va a Frankfurt, a la fira de Frankfurt, i se'n dona compte que, oh, quines coses, la literatura no serveix per res, no?
Almenys a Frankfurt, que és la meca del món editorial. Mm-hmm. Allà no
també
serveix per res.
També potser perquè l'editor Miquel Adam, quan hi va anar, va sentir una mica això.
Sí, sí, no, i tant.
Totalment.
Totalment. De fet, clar, aquí hi ha molta imaginació, molta cosa inventada, però en aquest relat que esmentes, jo vaig conèixer un autor alemany que amb tota la seva il·lusió havia deixat la dona per dedicar-se al món literari, a escriure.
Aquestes coses s'han de fer amb tota la il·lusió.
Tota la il·lusió del món. I me'l vaig trobar en un bar a altes hores, el tio com atònit, perquè no havia pogut col·locar cap dels seus manuscrits a Frankfurt. Uh-huh. Bueno, anar a Frankfurt a col·locar manuscrits d'un tio inèdit, yeah, és absurd.
És un suïcidi.
També és absurd anar allà amb la teva petita editorial a intentar vendre autors... Uh-huh. Bueno, catalans a un nord-americà, no? Se't riuen.
Escolta, mai se sap, potser d'aquí un temps a Miquel Adam estarà traduït, no sé com es dirà, Torero d'hivern.
Wintertime Torero.
Exacte. No ho sé. Veus bé?
Torero. Bueno, sona bé, no?
I tant. Una versió de Just Like Heaven, dels The Cure, perquè aquí també hi ha molta adolescència i hi ha molta penúria, no tot és tan guai, no tot és tan exquisit i tan bon editorial i no sé què, sinó que també retrata el Miquel Adam de jove, pensant en dues idees, i a mi hi ha dos contes que penso, és que realment encara ets una ànima jove, Miquel, perquè hi ha dos fantasies que jo crec que tenim tots quan som petits, que és tenir unes ulleres que donin una visió diferent del món, mm-hmm, això surt en un conte, i una altra que en el primer conte crec que és quan anticipes una mica el que passarà, no? Mm-hmm. Veure el futur.
Sí.
Són dues coses així com...
Jo sempre tinc moltes mancances.
I l'altre és moure les coses, moure els objectes, només pensant-hi, però aquesta no surt.
No, aquesta no surt. No, però el tema aquest de tornar al passat, bo i sabent el que ja coneixes del futur, uh-huh, és una cosa que, bueno, sí, és una fantasia de tothom.
No?
Què passa a la vida real? O a mi em passa, que tinc una memòria lamentable, uh-huh, i sé perfectament que el 1989 va caure el mur de Berlín, però no et sabria dir...
Però dius, Kurt Cobain, quan?
Aquí. Clar, aleshores, t'ho imagina't que estàs a l'any 90, què? 93, 94, i dius, demà es mor el Kurt Cobain. I t'equivoques d'un any.
Ja.
Clar, el teu prestigi
se'n va a dida. A tu t'interessa més aquesta manca de prestigi, és a dir, com a història per explicar, o és que tu ja ho gaudeixes, això? Gaudeixes d'aquest petit desastre que va allò encimentant tot aquest recull de contes?
Jo crec que és el prestigi del desprestigi. Jo tinc un gran amic que es diu Roger Puig, que suposo que tu coneixeràs, i jo sempre li dic que és el cantant que s'equivoca amb més estil de Catalunya. Quan s'equivoca, ho fa amb un estil... que m'encanta. Doncs aquesta és la força de molta gent, no? Que ens equivoquem, però ho fem bé.
Hem d'estar units.
Clar, units amb l'error i amb... Sí.
Hi ha també un altre conte, que és un tio que no és ningú, i publica un llibre. Mm-hmm. Això, clar, vull dir, algú dirà, home... I a més, ell després li agafen totes aquestes ínfoles, d'allò amb entrevista, no sé què. Com és tot això ara, tu, que estàs a aquesta altra banda, també?
Home, de fet, els mitjans m'esteu tractant molt bé.
Sí?
Estic...
Sí, doncs ara venen les preguntes xungues,
No, però, mira, aquest conte és curiós, perquè, de fet, em va passar a mi. Uh-huh. Clar, jo, soc, com has dit, he estat editor, ara no ho soc, però he estat editor, i he estat editor de molts escriptors que ens hem fet amics, o ja ho érem abans, però són bons escriptors, per tant, se'ls publica. Jo alhora, al mateix temps, anava escrivint. I és aquella mena de frustració que veus que tots van agafant el tren i tu, uh-huh, vas quedant al darrere i sobre treballes per ells, o sigui, treballes perquè ells agafin el tren i tu que és allà destacada, no? Uh-huh. i em començava a donar que m'estava quedant...
Però ara et passaran el qüestionari Forns, que és una de les teves...
Ah, bueno, no sé, aviam si... Això, el senyor Forns, aviam si s'enrotlla.
Truquem-lo. Des d'aquí, 933-06-9204. Li vols passejar?
Saps on està ara, el Forns? Està a Mallorca, tu.
Està a Mallorca.
De vacances.
No passa res, ja el trucarem, perquè si no tens un qüestionari Forns, no ets ningú, i el Miquel Adam en necessita un.
Exacte.
Dirà coses com que escriu descalç...
No, no, al
revés. Que fuma cigarrets abans...
Tothom escriu descalç. Per què?
No ho entenc, jo no ho faig mai, eh?
No.
No fos cosa que m'arrempés.
El Jordi Lara, que no menciono, sí. però em sembla que ell va dir que escrivia amb xiruques. Ojo.
Amb xiruques?
Sí, senyor.
És perquè jo, si em diguessis com s'hauria d'escriure, trobo que el més incòmode possible. Quan estàs massa còmode, escrius malament. El Tom Waits, que surt també en el recull de contes de Torero d'hivern del Miquel Adam, surt d'una altra manera, surt dient el Tom Waits Cutter, però com que també hi veuen una mica, m'ha semblat que, mira, farem el piano i ells drinking.
Fantàstic.
I ja està. Aquí ens ho fem venir tot bé. Parles també molt, d'alguna manera, perquè els hi dediques o pel que sigui, de gent de la teva generació, com ara deies, sí. El Nouca, en Tudó, vaja, tot. No sé si tens la sensació també que heu crescut de la mateixa manera i de que d'alguna manera també teniu trets en comú a la vostra literatura.
En la nostra literatura no ho sé. Que compartim una gran amistat, ja t'ho dic jo ara que sí. I no és només amistat, sinó bueno, doncs els petits fracassos d'escriure, els èxits i tot plegat. Som uns tios que hem patit el fet d'escriure. Uh-huh. Els estils, si són iguals o no.
No, són molt diferents.
Jo crec que sí.
Però sí que ens uneix... trets em refereixo, si tu, d'alguna manera, amb mirada d'editor ara, podries allò fer-me una anàlisi generacional de vosaltres, no? Ja sé, t'estic demanant una cosa molt difícil.
Ostres, potser sí. Home, segur que hi és. A mi m'uneix amb el Forns, per exemple, o m'agradaria que se'm recordés com el Forns per aquesta frescor que té. Però, en canvi, jo sé que ell es treballa molt doncs, el tema de buscar doncs, informació. Jo sóc incapaç de tancar-me una biblioteca i buscar informació sobre el que vull dir. Què uneix el Forns amb el Tudó? Aquesta ànsia de documentar les seves novel·les, per exemple. Què m'uneix amb el Nopca? Fem relats, els dos, i els dos parlem més o menys del
de
que veiem.
Quotidià, no?
I també parlem d'homes petits, no? El nom que algú li va dir, sí, és que tu parles d'homes petits. Bueno, doncs jo potser també.
D'homes calps que fumen, no?
Sí, un torero d'hivern és un home petit.
Però escolta'm, als finals tens una cosa que us diferencia a tots. Tu fums uns mastegots allà al final, fa pium, el ring.
No ho sé, t'he de dir que em costen els finals, eh?
Sí?
És la part que més em costa, sí.
Doncs res.
Però bé,
escolta, algú el ho ha llegit i ha pensat de dir, pum, ara això no m'ho esperava, no?
Això és veritat que ho han dit. Sí, em costen, perquè de vegades passa que els relats se'n van allargant i dic, hòstia, això s'ha d'acabar d'alguna manera. El primer relat que dius, no? Un individu que torna a l'adolescència, a la infantesa, i dic, bueno, i ara què faré? Em dedicaré a explicar els 30 anys de la seva vida? No pot ser. Hi ha d'haver algun punt que trenqui tot això.
Les conclusions aquestes tan clavades, que es noten tant com de tant d'escriptor, a vegades són les que perden, o sigui, les que fan que perdi una mica l'aire, no? Els relats. Vull dir que també està bé que les coses no siguin tan allò... tant de botó, no? O sigui,
sí.
tan immaculades.
Jo crec que
està bé que es té una mica més esfilagarsat i que les coses no s'han d'explicar totes, no?
Sí. Jo crec que per ser escriptor s'ha de ser valent. No perquè siguis un heroi de res, sinó has de ser valent per això que tu dius, no? Per trencar una història i dir, i ara aquest personatge surt volant. És un pacte entre el lector i l'escriptor, no? El pacte de la lectura.
Fas una cosa molt forta, també, per ser el primer allò recull de contes, que, clar, tota l'estona i aquest personatge... que ets tu, més o menys, aquest torero d'hivern, i un pensa, i per què no has escrit tota una novel·la amb totes aquestes històries?
Perquè sóc incapaç d'escriure una novel·la.
Incapaç, no?
I intento fer-ho, però és molt difícil. Almenys per mi, no? No en sé. De moment, relats.
Potser d'aquí un temps, no?
Tant de bo. Però jo crec que has de ser molt, molt bo per fer una bona novel·la, de veritat. No vol dir que no hagis de ser molt bo per escriure relats. I no estic menystenint el relat, perquè és una cosa molt catalana, això de menystenir el relat. Quan
no,
aquí tenim uns
escriptors
de relats que són l'hòstia. Però una novel·la necessites molt de temps. Yeah. I la nostra vida...
Dissipada
no ens ho permet, això.
També hi ha un punt en aquest llibre, cap al final ja, on les històries són més surrealistes, com que allò vas a tallar-te el cabell i et treparen el cervell. Com ho veus? Més o menys, eh? Sí, sí. Fan una Fontana de Trevi.
Home, tu, jo portem ulleres. Jo, si em trec les ulleres, no sóc ningú, no veig res. Aleshores, estàs en mans d'un tio allà que...
Se t'aprofiten. No ets tu, és que se t'aprofiten.
Sí, sí.
Doncs, escolta, aprofiteu-vos de que hi ha el Torero d'hivern del Miquel Adam, que acaba de sortir amb edicions de 1984. Llegiu-lo, que passareu una molt bona estona i riureu de les desgràcies alienes i de les pròpies.
Sobretot. Eh?
Que qualsevol de vosaltres segur que s'ha trencat alguna vegada un peu.
Exacte.
Bona nit, Miquel.
Moltes gràcies, Virgili. Merci.